Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Maria Gisbert. El 90% dels casos d'abús sexual infantil no surten a la llum. Es calcula que un de cada 5 infants poden haver patit aquest tipus d'abusos i en el 80% dels casos l'agressor forma part del seu entorn familiar o de confiança. En el Dia Mundial de la Prevenció contra l'Abús Sexual Infantil, la Fundació Vicky Bernadet llança una campanya en què víctimes d'aquests abusos donen la cara. Aquests testimonis han d'ajudar, segons la presidenta de la Fundació, Vicky Bernadet, a visibilitzar un problema real.
Una de cada 5 persones, això dit així, al final aquesta frase la farem rutinària, però posem-hi cares. Posem cares a 5 nens en un parc infantil, en una escola, en una aula, i cada 5 nens probablement hi hagi un que estigui patint aquesta problemàtica.
Els experts alerten també que la situació de confinament pot haver fet augmentar el nombre d'abusos sobre la infància, però que aquesta realitat no es farà visible fins d'aquí uns anys. Altres qüestions. El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha anunciat que invertirà un total de 4 milions d'euros per al foment de la pesca i l'aquicultura sostenible al nostre país. Una inversió que les Terres de l'Ebre vol enfortir la presència del producte de les confraries als mercats. Berta Trets, Canal Terres de l'Ebre.
Les Terres de l'Ebre ja es preparen per a rebre la part corresponent dels 7 milions d'euros que la Generalitat ha anunciat que invertirà per al foment de la pesca i l'aquicultura sostenible del país. Uns ajuts que, segons el director dels Serveis Territorials d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a les Terres de l'Ebre, Jesús Gómez, serviran a la costa ebrenca per a enfortir la presència dels productes de les confraries als mercats, potenciar la comercialització de l'alga o dinamitzar les activitats relacionades amb l'economia blava.
Una pesca que estigui més present en els productes de la pesca de les nostres cofradies al mercat. Hi ha una altra aposta també molt decidida en temes d'aquicultura i una altra gran pota que volem desenvolupar és tot el que té relació amb l'economia blava al voltant de les nostres costes, de les activitats marítimes que hi podem dedicar.
L'executiu català ha aprovat també subvencionar amb 424.550 euros als pescadors afectats per l'impacte econòmic de les vedes necessàries per a enfortir les reserves biològiques de les espècies a la mar.
Més qüestions. Els restaurants esperen amb ganes el Nadal i amb moltes reserves de sopes d'empresa. S'ha observat que els dos caps de setmana de mitjans de desembre seran els més forts. Ràdio Vilafranca, Caterina Dallón.
Segons els restaurants amb els que hem pogut parlar, es respira un ambient més positiu i noten que la gent està més animada. A la masia del Parc Segarrulls, aquestes alçades tenen ja moltes reserves per les dates nadalenques, ho explica el director de restauració, Borja Alonso.
Pues sí, ja tenim bastantes reserves. De fet, devem d'estar a 60-70% ja d'ocupació als dies punteros de Nadal, que és el Nadal i Sant Esteban. I després, en quant a empreses i tal, bastant bé també, i no sé per què el cada setmana, si no m'equivoco, és el 12, doncs també es treballa bastant i molt bé, la veritat.
Enguany s'han recuperat amb força els sopars d'empresa que es fan habitualment per Nadal. Els restaurants han observat que els dos caps de setmana del mig del mes de desembre seran els més forts i la tendència és no sopar tan tard i fins i tot decantar-se pels dinars de migdia.
Encara un darrer apunt, un tiroteig al barri de la Mina ha acabat amb un ferit crític. Els fets han passat aquesta nit al carrer de Tarragona de Sant Adrià de Besòs. Es tracta del tercer tiroteig que pateix el barri des de setembre. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Quatre i quatre minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al Magazín de Tarda de la Xarxa, un programa que, com sabeu, fem Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Ràdio Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Joanmi Fernández i Xavi Cacho, Clara García i Víctor Palacios a la producció i qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres, per fi divendres, 19 de novembre i volem conèixer el temps que ens acompanyarà al llarg de la tarda. Carme Farnell.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem parlant d'un temps força estable amb el cel força serenat arreu de Catalunya i tan sols s'espera que es formin alguns intervals de núvols cap a la zona del Baix Empordà o bé de les Terres de l'Ebre. De fet, de cara a demà els núvols aniran en augment, de sud cap a nord deixant el cel força ennuvolat i també s'espera alguna precipitació especialment entre el Baix Ebre i Montsià. De cara a diumenge també continuarem parlant de la presència de força núvols i també d'alguna precipitació més, sobretot a punts costaners i ja de cara a la tarda més cap a l'interior. Cal destacar que el fet de que parlem de força núvols a primera hora del matí farà que la temperatura mínima sigui més alta, però en canvi la temperatura màxima quedarà més baixa que la d'avui. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Avui el programa el començarem amb el Black Friday. Parlarem d'aquesta campanya comercial amb Núria Beltrán, economista i experta en comerç. Tancarem la primera hora, com és habitual, amb la tertúlia. A les 5 conversarem amb l'actor pretenc Jordi Sales. Esports, repassarem l'última hora del Centre d'Esports Sabadell abans del transcendental partit d'aquesta jornada. I tancarem la segona hora amb la música dels Doctor Prats. A la tercera i última hora sortirem al carrer. Avui anirem fins a Badalona a conèixer Fangdanga, una escola de ceràmica. Repassarem la cartellera cinematogràfica de la setmana amb Jordi Guillem i Sergi Estapé. Ens connectarem a les xarxes amb Àlex Sisó i marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més, des d'ara i fins a les 7 de la tarda, a la vostra emissora local. Connectats? Comencem! Quatre de la tarda i set minuts, moments per posar-nos al dia amb aquesta ronda d'actualitat que obrim també avui per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. L'Escola Sagrat Cor de Terrassa, amb prop de 1.350 alumnes escolaritzats des de la llar d'infants fins a batxillerat, ha inaugurat aquesta setmana un rocòdrom al pati de l'edifici d'educació de primària, on cada dia juguen uns 450 nens i nenes. Aquesta nova infraestructura, que ha estat dissenyada entre l'equip docent i l'empresa Gecko Valls, permetrà poder practicar l'activitat física en diversos moments de la jornada lectiva. Amb anterioritat al muntatge, els mestres de primària han decorat l'espai un mural nou gegant. Aquesta setmana, l'empresa encarregada de la construcció i l'inspecció tècnica del rocòdrom ha acabat els treballs en aquest nou equipament. Durant tot el dia, els alumnes de primària han estat molt atents a l'evolució del rocòdrom. Aquesta infraestructura se suma a un altre espai de l'escola, un gran sorral al costat de les pistes esportives instal·lat ja fa un parell de setmanes.
Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell per saber què és notícia avui en aquesta ciutat. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Les organitzacions empresarials de Sabadell han acordat un pla d'acció per la recuperació econòmica que doni resposta als reptes i oportunitats de les pimes. El defineixen tres aspectes claus. El primer d'ells és la cooperació público-privada, que volen que estigui marcada per la confiança i la transparència. Ja n'hi ha casos a Girona i a l'Anoia i també s'espera que Sabadell amb la taula de col·laboració público-privada. Alicia Bosch, presidenta del Centre Metal·lúrgic i el CIESC, diu que hi juga en contra que el sector públic no passi comptes.
Qualsevol negoci està obligat, lògicament, com ha de ser, a publicitar els seus balanços, a presentar-los al registre mercantil, a les organitzacions tenen criteris de transparència. Clar, l'administració pública no sabem. I no me'n vaig al Tribunal de Comptes, eh? O sigui, no. Algo més immediat, que al final d'un exercici, sapiguéssim honestament en què s'ha gastat el nostre territori, el pressupost, en què, com s'ha assolit, què ha sobrat, si no ha sobrat, si ha quedat cursos.
Els empresaris creuen que el sector públic creix exponencialment sense aquest control que demanen. El document també assenyala la necessitat d'un nou model tributari transparent que doni suport a l'activitat i sigui compensatori i més simple. Bosch creu que ara només està enfocat en la recaptació. Pel que fa als perfils professionals, es demana que la FP no depengui d'ensenyament, sinó d'empresa i ocupació, que tingui governança i pressupost propi, com en el cas basc, i que la formació professional s'agregui amb la ocupacional i la contínua. També considera era necessari que els orientadors professionals facin estades a les empreses i no visquin només en un món teòric.
Gràcies, Pau. Anem ara al litoral, a Badalona, per saber què és notícia avui en aquest municipi. Alexis, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Desnonades aquest matí 18 famílies d'un edifici ocupat al carrer Guifré de Badalona, al barri del Remei. 15 d'aquestes estan vinculades als serveis socials i l'Ajuntament els ha ofert un allotjament temporal des d'aquesta mateixa nit. El bloc de pisos, que era d'una constructora que va fer fallida, ha passat per mans de diverses entitats bancàries fins a arribar a Promontoria Coliseum, que n'és l'actual propietària. La comitiva judicial, amb el suport dels Mossos d'Esquadra, ha desallotjat un per un tots els habitatges de l'edifici. Entre els afectats, 9 famílies que es troben a la mesa d'emergència i altres 6 que tenen un informe de vulnerabilitat per part de serveis socials. Alguns han pogut treure part de les seves pertinences, matalassos o electrodomèstics, abans de marxar. D'altres han sortit de casa amb les mans buides. El regidor de serveis socials, David Torrents, ha lamentat que no hagi prosperat la petició del govern local a la propietat i als jutjats d'aturar temporalment el llançament fins trobar una alternativa habitacional. Els afectats s'han dirigit a les oficines municipals del Viver per acabar de gestionar el seu reallotjament temporal en albergs o pensions pagades per l'Ajuntament. Un servei que es podrà allargar durant 3 mesos. Escoltem el regidor de Serveis Socials, David Torrents.
Tots hem vist aquí que la majoria de famílies tenen menors d'edat, per tant la preocupació màxima és on dormiran aquests menors d'edat a dia d'avui, i el que estem prioritzant és a buscar llocs que les famílies amb menors puguin tenir una cuina perquè puguin tenir una vida més autònoma. I després parlem d'aquest matrimoni gran on les seves condicions físiques són molt lamentables, malauradament.
A les portes del bloc de pisos hi havia un fort desplegament policial, alguns mitjans de comunicació i molts familiars dels afectats que reclamaven solucions a aquesta situació. L'edifici estava ocupat des de feia 8 anys i el d'avui era el quart intent de desnonament que finalment s'ha acabat executant.
Gràcies, Àlex. Continuem al litoral, al Prat de Llobregat, que és notícia avui. Lluís Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. La Fundació Catalana de l'Esplai ha presentat la nova exposició Menja, Actua, Impacta, una mostra sobre alimentació sostenible i saludable. Aquesta és la primera acció marcada al projecte Demà, que té com a objectiu crear espais de conscienciació i transformació social i individual al voltant dels grans reptes que afronta la humanitat els propers anys, la sostenibilitat i la convivència. La mostra vol ser provocadora i crear esperit crític a les visites, apel·lant al compromís individual i social amb aquest canvi. I és que el 30% dels casos d'efecte hivernacle d'origen humà tenen a veure amb el sistema alimentari. Així destaca Carles Xifra, director d'Innovació i Continguts de Font d'Esplai i director de la mostra.
La urgència i la importància de transformar determinats hàbits de consum que tenim respecte a la nostra alimentació, especialment tractant els temes rellevants o els reptes més rellevants, com és el malbaratament alimentari, com és el consum de proximitat i temporada, com és la reducció dels ultraprocessats i els aliments malsans.
De fet, el 50% del sòl terrestre s'ha dedicat a la producció alimentària, però un de cada tres aliments produïts es llença. Aquesta exposició, que s'inaugura demà dissabte, ocuparà un dels nous edificis de la Fundació, que ha ampliat la seva infraestructura amb 50 habitacions més a l'alberg, un centre de formació amb 14 aules, un espai multifuncional amb un aparcament soterrat preparat per a vehicles elèctrics i un parc públic que està ambientat en el riu Llobregat. Les obres, que ha tingut una inversió de més de 12 milions d'euros, estaran enllestides a principis del proper any.
Gràcies, Lluís, i del retorn al Vallès passem per Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. L'empresa Candelsa, amb seu a Castellà, ha adquirit juntament amb una altra firma valenciana la coneguda Electrodomèstics Miró. La cadena de botigues havia estat comprada pel fons Springwater Capital, que després de greus problemes de solvència se n'ha desfet finalment. De fet, la marca d'establiments Miró va arribar a disposar d'una xarxa de 4.000 establiments a tot l'estat en el seu millor moment. Ara, en una situació molt diferent, Candelsa i el fabricant valencià Svan s'han aliat per dur a terme aquesta compra. El traspàs ha estat valorat en uns 5,5 milions d'euros i inclou 28 botigues a Catalunya i Balears i 69 empleats. Candelsa és una central de compres d'electrodomèstics que gestiona a Catalunya marques com Comfort, Euronics i Tien 21, entre d'altres, i és majorista per a 170 establiments a tot Espanya.
Gràcies, Rocío. Tanquem aquesta ronda d'actualitat amb la informació de Sant Cugat, que ens porta avui Clara García. Bona tarda, Clara.
Bona tarda. Sant Cugat s'il·luminarà per Nadal a partir del 26 de novembre amb 347.000 punts de llum distribuïts per tots els barris. L'acte públic d'encesa de llums tindrà lloc, però, el 30 de novembre a la plaça d'Octavià, amb un espectacle dels Brodes Bros que donarà el tret de sortida a les activitats. Enguany recuperen certa normalitat, com ha explicat la tinenta d'alcaldia de Cultura, Esther Madrona.
aquest any tenim ganes que sigui un Nadal gran, un Nadal que tothom s'hi pugui sentir a gust, un Nadal molt segurament també de les retrobades, no? Aquesta idea de poder sortir una altra vegada al carrer i retrobar-nos amb amics i família, i esperem que amb les mínimes restriccions possibles.
Així torna el trenet de Nadal i les fires de Nadal i Reis, que oferiran el nombre de parades de les edicions prepandèmia. Tota la programació d'activitats de Nadal es donarà a conèixer la primera setmana de desembre. De fet, aquest any es recuperen també les cavalcades, que no es van poder celebrar per la situació sanitària, tot i que enguany els Reis Mags de l'Orient no arribaran en helicòpter.
Cada tarda, de 4 a 7, connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. Connectats.
Divendres que ve se celebra el que tots ja coneixem com a Black Friday, un costum importat dels Estats Units i que ha anat prenent força al nostre territori. Per parlar d'aquest fenomen comercial, avui contactem amb l'economista i experta en comerç, Núria Bertran. Núria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
També ens acompanya el Sergi Estapé. Sergi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, doncs comencem per descriure, Núria, què és el Black Friday des del punt de vista purament comercial, és a dir, quin tipus de campanya és, quina durada acostuma a tenir, els articles o productes que s'acostumen a ofertar?
Doncs deixeu-me ser una mica així directa, però el Black Friday, evident, com heu dit, és una campanya comercial, una campanya comercial que trasplantaran aquí no té cap sentit pels comerciants autòctops. Si això ve dels Estats Units, allà celebren molt fort el Dia d'Acció de Gràcies, i el Black Friday és el divendres següent al Dia d'Acció de Gràcies, i l'acostumen allà fort a fer regals, és allà bons. Llavors, què passa el divendres següent? Pues que les vendes han decaigut. O sigui, a finals de novembre ells tenen una baixada de vendes perquè la gent ha fet una despesa important per reunir-se amb la família per Acció de Gràcies. Llavors, això és una campanya que es van inventar d'ofertes i descomptes que tindria el sentit que tenien les nostres rebaixes de gener, que un cop passat festes, les ventes decaurien i que acaben els comerciants, doncs es feien la rebaixa. Llavors, què va passar? Doncs que amb la venda per internet i amb l'aparició d'operadors per internet globals com Amazon, això es va traspassar. D'alguna manera, diguéssim, es feien les ofertes de Black Friday pels consumidors americans i això va anar traspassant fronteres perquè internet precisament doncs no té fronteres. I el que hi ha en el comerç online, doncs evidentment, al final un té necessitat de replicar-ho en el comerç físic, perquè si hi havia ofertes de Black Friday online, doncs algú va pensar que això podia ser doncs, una pèrdua de possibilitat de venda. Llavors, ara ja, evidentment, s'ha implantat. Què passa? Doncs que la gent, evidentment, si hi ha més comptes en un determinat dia, abans de les seves compres de Nadal. I què ha passat també? Doncs això ens ha agafat amb anys complicats i amb anys d'alguna recessió de vendes, amb la qual cosa, amb la gana de mobilitzar les vendes, el que allà originàriament era un dia de campanya, que es deia Black Friday, i després venia el Cyber Monday, que aquest ja era més pensat per internet, però ja havia nascut amb el comerç físic, doncs això s'ha estat allargant. Doncs ja els últims anys ja durava quasi una setmana. O sigui, una campanya ben feta perquè tingui èxit, quan posa una oferta, ha de tenir una durada acotada, si vols mobilitzar les vendes. Però com que ja he dit justament, doncs, anys com l'any passat, diguéssim, no, el comerç anava mancat de vendes perquè havia estat moltes setmanes tancat, doncs s'ha anat allargant la campanya i fixeu-vos que aquest any, si el Black Friday és divendres que ve, i estan apareixent ofertes a internet des de feia 15 dies.
Quan els productes que s'oferten, crec que en un principi estava molt pensat, o sigui, un cop arribat aquí al nostre territori, en la tecnologia, sobretot, però sembla que s'ha escampat per tots els àmbits i per tot tipus de productes, no?
Sí, està escampat a tots els àmbits. Però després ja depèn de la política comercial de cada un hi ha empreses i comerciants independents, doncs, que el que fan és doncs, fer descomptes amb uns determinats productes, i aquí ho fa en general a tots els productes de la botiga, i també hi ha hagut algun any doncs, que en algú l'han agafat fent trampes i organitzacions de consumidors doncs, havien rastrejat que alguna marca coneguda unes setmanes abans del Black Friday havia pujat una mica els preus i després els havia tornat a baixar amb el Black Friday, que diguéssim, bueno,
explicaves abans...
La llei feta la trampa, però bé, en general, diguéssim, la gent aplica les comptes i l'objectiu és dinamitzar les vendes. Clar, ara s'està buscant avançar les compres de Nadal i quan els operadors online estan sent tan agressius, evidentment, qui compri aprofitant les ofertes de Black Friday que s'estan fent online i justament ahir sortia publicat un informe de Deloitte que deia que la intenció de compra online la manifesta un 36% dels consumidors, però no un 29% de l'any passat, és a dir, que està augmentant. Si t'ho gastes d'una manera, ja no t'ho gastaràs d'una altra. Si el comerç físic està trobant, diguéssim, hi ha una part del pastís que s'està anant amb la compra online i dic, amb l'online és a on està més activa la campanya aquesta del Black Friday.
Sergi.
Però podem dir, Núria, que està consolidat en el calendari, ja? O creus que pot ser una cosa que...
Està consolidat, jo diria que a disgust, perquè a disgust dels operadors, però bueno, el consumidor ho espera i hi ha qui d'alguna manera està incrementant la seva quota de mercat a base de ser molt agressiu. O sigui, hi ha grans empreses, grandioses empreses globals, doncs que això ho està fent servir, diguéssim, rebaixar el marge. Si aconsegueixes conquerir quota de mercat, bueno, doncs pot ser una partida interessant per grans operadors globals. En aquí, situats a Europa, no deixa de ser que bueno, si al final la liquidació es feia en període de rebaixes, ara d'alguna manera és quan la part més important de les vendes del comerç en general, diguéssim, equipament de la persona, de moda, objectes per la llar, hi havia una part de les vendes molt forta per Nadal. Clar, no és el mateix vendre a preu complet que vendre a preu rebaixat. Per tant, això hem anat evolucionant els beneficis del comerç. I en un moment com ara, que és postpandèmia, haver de vendre doncs, a preu rebaixat no és el més desitjable quan hi ha molts negocis que encara estan lluitant per poder mantenir tots els llocs de treball que tenien. Però bueno, jo he dit que això està consolidat i no pots, d'alguna manera, si estàs en el sector, doncs forma part de les regles del joc. I com quan hi havia les rebaixes de gener i hi havia gent doncs, que demorava uns dies. Bueno, cada un juga la seva estratègia, però penso que és bon. Està consolidat. No penso que no té massa volta enrere, perquè diguéssim, mentre hi hagi operadors que fan campanya forta, i això els aporta un benefici encara que sigui de conquesta de quota de mercat, doncs se seguirà fent i la gent s'hi acostuma.
En definitiva, parlem molt d'empreses grans. Són les grans beneficiades del Black Friday, les empreses grans?
Aviam, depèn. Si poden haver comerciants independents, bueno, doncs mira, aprofites per fer una... Si fas una bona comunicació i tens clients que ho volen aprofitar i aconsegueixes que et compri a tu, que et compri un altre, doncs, bueno, pot ser que també hi hagi gent que li vagi bé. Però, en general, jo penso que sí, perquè són els que es poden permetre més, diguéssim, financerament, pots fer estratègies més agressives d'ajustar preu, perquè també compres amb uns altres costos, i el premi és que guanyes quota de mercat. Sí, jo penso que el de l'Exai realment aquí és que com que ha sigut bastant... agredir pel comerç, però que no hi ha... Jo penso que en aquests moments no hi ha volta enrere. I de fet, ara ha sigut ja com la campanya. Si fixeu-vos que tots els anuncis que hi ha només t'apunten a que hi ha necessitat de dinamitzar les compres. En un moment en què, més a més, això estem tots post-pandèmia i la gent té ganes de celebrar i encara que hi ha indicis de que l'estalvi de les famílies pues, ja... es va esgotant després de l'estalvi generat durant la pandèmia i doncs aquí hi ha ganes de gastar, hi ha ganes de consumir i bueno, doncs, d'alguna manera és corre qui aconsegueixi la venda més d'hora doncs ja s'ha quedat amb la fitxa, no? És una mica una carrera per atrapar el diner del consumidor.
Però possiblement hi ha petits comerços que s'hi veuen una mica com abocats, no?, a celebrar-ho. Potser no seria la seva intenció, però igual, no sé, igual, no sé com ho veus, que es veuen obligats a celebrar per no sé, quedar-se una mica enrere, o no?
Mira, és així. O sigui, quan tot l'entorn porta seria com anys enrere, que no haguéssim entès massa que quan tothom feia rebaixes de gener algú hagués dit jo no faig rebaixes i podia fer-ho. No està prohibit. Pues, jo també, els primers anys, em recordo que amb un que venia bicicletes que deia que jo penso que l'any que ve nego a fer Black Friday perquè què passa? Ostres, és una venda molt important i de bicicletes se'n regalen moltes per Nadal i per Reis. I per tant estic perdent diners fent Black Friday i em sembla que l'any que ve el que faré serà tancar la botiga pel Black Friday i anunciar ben fort que fem una sortida i una sortida ciclista. Al final no ho va fer, l'any següent estava fent Black Friday. Vull dir que, però el que il·lustra una mica el fet de dir, ostres, és algo que individualment no em convé, però clar, quan tot l'entorn ho mou, no puc decebre el client, no puc no fer-ho. Una mica això, hi ha una cosa que se'n diu el dilema del presoner, que diguéssim que hi guanyarien per tant, però al final cada un decideix sol i també acaba perdent. Diguéssim, pel consumidor, és interessant poder gaudir de les comptes, mira, des del punt de vista del consumidor, però a la llarga, si les empreses van a primar el seu benefici, crearan menys llocs de treball, pagaran sous més justos. Al final, tot acaba sent una mena d'espiral. Si el consum low cost també té a llarg termini, doncs té les seves conseqüències i acaba portant salaris low cost.
Núria, abans parlaves de les ganes de la gent de celebrar, perquè venim d'una pandèmia i portem uns anys molt, molt estranys, tots plegats. Però també hi ha un altre factor, l'amenaça de la falta d'alguns productes, que pot incrementar encara més les vendes per por a no trobar el que busquem de cara a aquestes festes, no?
Sí, però això permet-me ser escèptica també. És veritat que hi ha hagut una crisi del transport internacional i que són crisis d'expectatives, perquè si jo tinc por, si per exemple diguéssim qui tenia més raó de tenir por era el sector fabricant d'electrònics, i tinc por de quedar-me sense xips, si n'havia de demanar 100, saps que per si les mosques en demano 200 i a l'intermediari li han demanat 400 per poder no poder-me servir. I al final acaben disparant-se el preu dels xips perquè tenien por en origen de que no arribessin per culpa del transport. Doncs aquí hi ha una mica de crisi d'expectativa i també és veritat que justament per aquesta por perquè això ja ve de l'estiu, així quan va passar tot allò d'aquell vaixell que es va encallar en el canal de Suez, i que ja hi va haver allà un embús brutal en el transport internacional i tota la crisi de la pandèmia, doncs molts comerciants i empreses grans de comerç ja es van aprovisionar una mica abans, i això ho havia sentit a dir, per por de que no vingués la campanya més important de l'any i es quedessin sense. Que pot faltar alguna cosa, potser, però també, si jo dic, ui, corre, que això s'acabarà, què faràs? Compraràs més ràpid. Mm-hmm. Per tant, jo penso que també hi ha qui ho ha aprofitat per generar en el consumidor aquesta angoixa de dir, ostres, vaig anar a comprar ja. Val? I si habitualment començàvem a comprar les coses de Nadal el 1 de desembre, doncs ja estem a mig novembre nerviosos tots per si ens perdem algun descompte o per si després ens quedem sense, i penso que això al final només és un indicador de fons d'estratègies per accelerar que la gent adelanti les seves compres. I ja dic, aquest increment de compra online també és on s'estan fent les estratègies més agressives. És a dir, que entre l'any passat i ara hem passat d'un 29% d'intenció de compra online a un 36%, doncs, però clar, on estem rebent els missatges d'urgència? A través de xarxes socials, a través d'anuncis online. Les ofertes, tot això està sent molt agressiu, per tant la gent s'angoixa i comprarà. Sí, i com ha comprat, doncs ja està, ja ha comprat. Ja no sortirem a donar el vol l'11 de desembre a veure què trobem.
Està clar. Hi ha un altre element també interessant quan a rendibilitat, a beneficis. Aquest Black Friday, aquesta edició, sinó aquesta campanya del Black Friday, és una campanya que pot fer ombra a la campanya de Nadal, o a quines altres campanyes es pot equiparar a nivell de rendibilitat?
No, hi ha per rendibilitat. Clar, si estàs fent ofertes, ho estàs apropant a les rebaixes. O sigui, i fixa que hi ha descomptes molt agressius anunciats, ja de 40 i 60%. O sigui, t'han anunciat ja, fins i tot en botigues físiques, vull dir, el tema de Black Friday. Per tant, a nivell de rendibilitat pot ser el de les rebaixes, a nivell de volum de vendes, de carrera encara. I estaven també en aquest mateix informador de l'OIT, portaven que es poden fer amb la campanya de Black Friday com un 15% de les vendes de l'any, depèn de quins sectors. Vale? Mm-hmm. Però si hi ha sectors que a Nadal s'endú 53% de les vendes. Llavors, si converteixo en rebaixa Black Friday, una cosa que abans venia per campanya de Nadal a preu complet, el que estic fent és minant el benefici de l'empresa. I les empreses sense benefici no ho aguanten i no inverteixen. Vull dir que a llarg termini, que vagi augmentant la venda a preu amb descompte, bueno, doncs s'ha de, financerament les empreses s'han d'estudiar molt bé. Llavors han d'intentar pujar preus, perquè si al final cada vegada més percentatge de les vendes s'ha de fer a preu descomptat, al final el preu principal necessites augmentar-lo. Fixa't que hi ha alguna marca del sector d'alimentació que et diu, no, a mi jo no faig ni ofertes ni descomptes, jo sempre venc a preu ajustat. Al final és per sortir d'això, perquè és molt millor per una política, diguem, per mantenir una política estable, com a empresa, dir, vale, com creixeré, quins salaris puc pagar. Més val de dir, vale, doncs mira, aquesta és la meva línia de preus i sé que la sostinc, però a la que haig de caure a competir per descomptes, per rebaixes, ja em desendreço, ja no tinc tan clar la meva projecció, doncs, de beneficis, de reinversió. Però diguéssim, el sector del comerç és molt mogut, s'està transformant moltíssim i d'alguna manera això és el que hi ha.
Tenim un parell de preguntetes més, el Sergi les té ja preparades, però estem fora de temps. Et demanaria, Núria, si poden ser respostes breus, un parell de qüestions més. Sergi.
Sí, bé, després ve el Cyber Monday, no sé, això no s'acaba aquí, no? Això no és només per...
Sí, diria que aquí no incideix tant. El Cyber Monday té un efecte més menor. Sí, acaben d'haver-hi descomptes, però aquest sí que ja està més senyit al factor tecnològic. No té tant impacte, no està tan arrelat com el d'aquí.
I l'última que et volíem fer era que, clar, com a expert de comerç, creus que la venda per internet està fent molt mal al petit comerç o s'està reinventant? Com està això?
Aviam, s'estan duent una part important del pastís, o sigui, si mirem algun gràfic des de 2015, veiem que el que es ven per internet, el volum de vendes, s'ha doblat, però bé, jo penso que al final el petit comerç, l'autòcton, el que ha de mirar és com utilitza la tecnologia per mantenir el contacte amb el seu client, i com donar servei, com poden venir moments de pandèmia, com van venir, i com mantens el contacte, com l'atens, com serveixes, i és igual, el millor... Si estableixes una bona relació en físic i a través de xarxes socials o utilitzant el WhatsApp que tenen que venguis, o tenim també, hi ha qui ven online també, vull dir que no, ser petit no vol dir, vull dir, no poder gaudir de tots els avantatges de la tecnologia. Doncs jo penso que el petit comerç el que ha de veure és quina és la manera de fer fluir la relació amb el seu client perquè senzillament no li vingui de gust tenir altres opcions o ho faci de tant en tant, que d'alguna manera es conservi aquesta relació per comoditat, per proximitat, perquè la selecció de productes que li apropa sigui atractiva, cuidar una mica aquesta relació.
Núria Bertran, moltíssimes gràcies per haver passat pel Connectats. Aniràs al Black Friday?
No. No, és veritat, no t'enganyes.
Molt bé. Gràcies, bona tarda. Adéu-siau. Adéu, Sergi. Fins d'aquí una estona.
Jo tampoc.
Tu tampoc. Jo tampoc. Vinga, hem fet un ple al 15, al 3. Adéu.
Una Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Passen 4 minuts de 4:45 de la tarda i ens disposem a compartir aquest espai d'opinió, aquesta tertúlia, que avui és a dues bandes. Ens n'anem primer al Prat de Llobregat, allà tenim l'Horacio Piacenti, que és empresari. Horacio, bona tarda. Horacio, bona tarda.
Sí, bona tarda. Aquí estoy.
Jo sabia que tu hi eres, El que passa és que teníem un problema, no sé si és que ha trigat molt a arribar la veu pel tub, saps? I no ens hem pogut saludar. El teu company de tertúlia, avui us el presento, el Josep Amorós, que és publicista i escriptor, el tenim a Sant Cugat, a l'estudi. Què tal, Josep?
Friday. No sé si Black o per fi o què, però vas a divendres, eh?
Sí, ja tocava. I avui a la tertúlia de divendres tenim temes que jo crec que són interessants. El primer és un tema, que sentirem a parlar, Sentirem a parlar i és complicat, Diria que és una mica complicat perquè s'entengui i no es barregin coses, no? Parlem avui de la renda bàsica universal, que és una proposta, una de les condicions de la CUP al govern perquè es faci precisament una prova pilot que començarà l'any que ve, per aquestes alçades aproximadament, una prova pilot que tindrà una durada de 2 anys i es farà a tot Catalunya. Què és això de la renda bàsica universal? Doncs, de moment, a banda d'aquesta prova pilot, com dèiem, és una reivindicació política i social, i es tracta de donar una renda bàsica a tots els ciutadans pel sol fet de ser-ho, inclosos també els menors. Siguin rics, siguin pobres, vull dir, aquí aquesta renda serà per tothom, sense distinció. No confondre amb la renda garantida de Catalunya, que és aquesta ajuda que es dona a les persones que tenen més necessitats. D'entrada, què us sembla aquesta proposta? No sé si em veieu viable o no, però de moment... Una prova pilot que haurà de servir per valorar si això té futur, té sortida o no. Vols començar, Horacio?
Sí. Venga. Bueno, de todas maneras, todo lo que podamos decir en algo de lo que estamos habituados a escuchar en cuanto a medidas económicas del gobierno, opinar sobre el continente sin saber el contenido es antinatural, porque seriamente no se puede hablar. Cualquiera que tenga los conocimientos básicos de economía sabe que el dinero no crece de los árboles sino cae. De explicar una medida tan magnánima y magnífica como sería dar dinero a todo el mundo solo por existir y respirar, sin decir de dónde van a salir esos fondos, con el grado de endeudamiento que tenemos, que ya estamos en 1.3, 1.4 de producto bruto de toda España, que es increíble que hayamos llegado a este punto más allá de la pandemia. No digo que cause gracia, pero es incomprensible que partidos serios, yo no tengo ninguna afiliación política, pero bueno, leo, vivo, he vivido en 3 países, he tenido la mitad de mi vida laboral en relación de dependencia y la otra mitad por cuenta propia, o sea que he tocado todos los instrumentos, he criado 5 hijos, y esto realmente no puedo opinar, porque no va a llegar a ningún sitio, porque no se va a poder pagar, como no se pudo pagar cuando se celebró el año pasado con bombos y platillos, ¿no? La renta mínima esta garantida. O sea que Yo creo que son distracciones, es fuego artificial para hablar de otras cosas, como también han ido sacando temas para no hablar de lo que realmente toca, de esta recuperación que nadie cree. Ninguna de las entidades económicas europeas serias lo sostienen las previsiones que hay de crecimiento, y repartir algo, o sea, vender la piel antes de matar el oso, me parece infantil.
Josep.
L'infantilisme a la política, estic molt d'acord amb l'Horacio, sí, m'ha encantat la imatge o la metàfora del contenido y el contenido, és absolutament cert. Per començar, això és una prova pilot. No és el que la CUP no demanava, una prova pilot, demanava implementar la renda mínima. Per tant, veurem si això serveix o acaba de servir o no té absolutament la més mínima incidència amb tota la qüestió, doncs, d'ultimíssima hora dels pressupostos. Però és que el problema és que sembla que aquest tema torna a sortir precisament perquè estem en un moment, doncs, de negociació complicada de pressupostos, i que de tant en tant, doncs, els partits seriosos, com diu l'amic Horacio, han de deixar anar alguna pastanaga a la CUP, no? Que no dic que no siguin seriosos, però bueno, diguem que són una altra cosa. A partir d'aquí, completament d'acord, és a dir, que ens expliquin exactament com funcionarà això. Jo, aviam, com a idea és genial, i penso que hauria de ser un objectiu aspiracional de futur. De fet, als anys 50 del segle passat, un gran personatge ja ho va pronosticar o ho va profetitzar. Va dir, arribarà el dia en què per ser catalans cobrarem. Sí. Saps qui era? Salvador Dalí. És a dir, és una afirmació que no es mou del surrealisme en aquests moments.
O sigui que no hi teniu cap esperança dipositada en què la situació millori, ni que sigui a llarg termini. A veure, d'alguna manera s'han de trobar fórmules per abreujar, per reduir totes aquestes complicacions, tota aquesta paperassa, tot aquest protocol en què es converteixen les ajudes que necessiten moltes persones, no? El sistema no acaba de funcionar.
Però és que jo penso que precisament el sistema el que fa és posar barreres de manera que no arribi un excés de demanda d'ajudes. És a dir, la demanda arriba, però com que no es pot justificar, o com que no es pot per múltiples raons, la bretxa digital, doncs, de persones grans o de persones excloses, en fi, tota una sèrie de requisits i de historietes, doncs, que francament compliquen molt la qüestió, i espero que quan el tema estigui vigent, doncs arribarà el punt en què també donarà la volta, que si això té connotacions de si han d'estar o no han de ser inclosos els estrangers o sí, en fi, tota aquesta problemàtica que crec que sincerament s'ha de tenir ben calculada i ben pensada, perquè és que els cal, si no, al final estem donant massa arguments als dolents.
Entenc, Horacio, que tu el principal obstacle que hi veus és el tema de com es financia tot això, no?
Sí, yo ya sé cómo se va a financiar, obviamente, emitiendo deuda, pero el Banco Europeo no va a comprarle deuda indefinidamente y sin poner condiciones. Es decir, ya está poniendo condiciones. Por eso digo que el recorrido que tiene esto es tan corto que está bien, que hay que llenar los periódicos y hay que hablar de algo, yo opino con la mayor seriedad que puedo, pero es que no tiene ni pies ni cabezas porque se está generando algo que no se sostiene, porque no podemos sostener las pensiones y estamos dando dinero. Fíjate, no sé, ve a cualquier país cercano del norte de Europa, pon un banquito en una plaza, te subes encima y te pones a decir que vas a regalar dinero si te votan, que vas a aumentar los sueldos, que vas a bajar los alquileres, en fin, todas las medidas que venimos escuchando, ¿no? Los títulos. Yo creo que se te ríen. Aquí, nada, en 4 días formas un partido político y te vota un par de millones de personas porque nos creemos todo lo que nos dicen, porque no tenemos realmente esa capacidad crítica de leer letra pequeña o al menos de preguntar y cómo va a ser, así que mi pesimismo es absoluto.
Molt bé, doncs em sembla que ja hem recorregut prou en aquest tema.
Si és que té algun recorregut, exacte.
Si la vida que interpreto que li donem és breu. Per tant, canviarem de tema. Us pregunto, cotxe, teniu cotxe? Us desplaceu en cotxe, Horacio?
Habitualmente sí, ahora casualmente estoy en un periodo que llevo un par de meses sin coche porque se me ha vencido el renting y decidí primero ver cómo es la vida de a pie con transporte público y estoy maravillado, sinceramente maravillado. En 20 años no había viajado prácticamente en transporte público y moviéndome en bus, metro y tren, la verdad que me ha sorprendido. Ahora estaba la expectativa del boom de los enchufables y los eléctricos y bueno, me acabo de decidir por elegir un vehículo de gama media, por supuesto, y de estos enchufables que, si es como dicen, me saldrá muy a cuenta el consumo y el desplazamiento.
¿Tu cotxe fa servir, Pep?
Avui ha pujat l'electricitat a 228.
Uf!
Vull dir que sí, està clar, però pensa que quan l'enxufes també has de pagar
Jo me'n recordo moltes vegades d'una entrevista que vam tenir amb el president de la Federació d'Associacions, el FECABEM, del món del motor, parlant del tema de les vendes de cotxes, i quan li preguntava per quin consell ens donaria els que ens hem de canviar el cotxe ara pròximament, el futur són els elèctrics, sí o sí, i diu, a veure, dièsel, benzina o el que sigui, això continuarà funcionant. Els elèctrics, el dia que tinguem tots elèctrics i els haguem d'endollar el corrent,
caurà la xarxa.
No sé què passarà, si hi haurà suficient energia com perquè tot això tiri.
Jo sóc una mica més radical, sincerament. Jo sí? Tinc cotxe, ho dic, ho confesso, tinc cotxe i tinc cotxe de gasolina, és a dir, de combustible sòlid. Jo crec que el futur és el no cotxe. És el no cotxe, és a dir, aquest present que explicava l'Horacio, que ha tastat i que verdaderament doncs, realment és cap a on hauríem d'esmerçar esforços tots plegats, evidentment des del sector públic, però també des del sector privat, perquè també hi ha perspectives de negoci en el transport col·lectiu, per què no? El futur és el no cotxe. El cotxe ha complert un cicle de vida, és a dir, i ens ha ajudat a bé, l'hem associat a llibertat, l'hem associat a progrés, l'hem associat a moltes coses, però en aquests moments el cotxe és un trasto que no sabem què fer-ne. Sabem què fer-ne. En fem des de barbaritats, com la senyora alcaldessa de Barcelona, fins a situacions pràcticament distòpiques que ens sentim a parlar constantment. Jo crec que el futur no està en els elèctrics, ni en els hidrògens, ni en els de combustibles fòssils. El futur és el no cotxe. Ens hem de desempallegar del cotxe, sincerament.
Ho deia, això us ho preguntava perquè ja sabeu que estàvem demanant que s'alliberessin els peatges de les autopistes i ara, senyors, tenim un problema. Ara tenim un problema amb el manteniment i són els propis conductors, els usuaris d'aquestes vies que han vist augmentada o que ha crescut, el volum de cotxes i de vehicles pesants com els camions que passen per aquestes autopistes alliberades que estan creant una sèrie de problemes que podríem dir que posen en perill la seguretat viària. Això no sé si ens ho esperàvem o no ens ho esperàvem, tant que volíem que es traguessin els peatges.
És una cosa força curiosa perquè en tota la resta del territori estatal espanyol
no passa.
On no hi ha peatges, no passa. Ja. Aleshores, per què passa aquí en el moment en què hem deixat de pagar peatges? Potser el secret està en el manteniment. Però vaja, una vegada més, és a dir, el futur és les no autopistes, perdona, eh? O sigui, si no tenim cotxes, per què volem autopistes? El que està clar és que no podem seguir...
Ja, però per algun lloc hem de circular.
Esclar, però no podem tenir cada vegada un pensament de creixement sempre quantitatiu. És a dir, hem de fer un carril més a l'autopista i encara un altre més, i encara un altre més. Fins a quants? Que volem 25 carrils per sentit a les autopistes? Això és el que no té sentit. Aleshores, doncs, bé, el plantejament evidentment ha de ser un altre. Jo, òbviament, estic parlant no a 4 anys, estic parlant, doncs, probablement a 4 generacions, que és el que sempre exigeixo als polítics que facin, que pensin una mica en 4 generacions i no en 4 anys, perquè, escolta'm, ves que ja pensen en 2, no en 4. O sigui, la que porten 2 anys ja pensen en les eleccions.
A veure què pensa l'Horacio.
Bien, en principio, apoyando la acertada visión de Josep respecto del no coche, con alguna salvedad, en los grandes centros urbanos, yo creo que de aquí a una década el coche particular no existirá, pero los vehículos con los que nos movilicemos, desde un patinete hasta un autobús, serán 100% eléctricos. Es decir, el cambio de energía, de dejar las energías con origen orgánico, fósil, sí que tiene los años contados. No con poca resistencia del sector del petróleo a nivel mundial, porque realmente están haciendo todo lo necesario. Fíjense lo que ha pasado con el coste de la energía y del gas. Ahora que nos estamos volcando al coche eléctrico o al transporte con energía eléctrica y no fósil, y vamos a terminar pagando lo mismo para cargar la batería del coche que lo que gastamos en gasolina. Pero bueno, en todo caso se contaminará menos. Pero en las zonas apartadas, las zonas rurales, el desplazamiento tanto comercial como personal dependerá del vehículo propio durante mucho tiempo. Así que yo creo que el trasvaso de tipo de combustible sí que va en esa línea. Lo que pasa es que hay sectores y lobbies muy fuertes que nos lo pondrán difícil. En definitiva, lo que se va a beneficiar, si a la larga, es el planeta, ¿no? Pero el bolsillo, de momento, no lo creo.
Però de moment, Horacio, què fem amb el tema, amb el problema aquest que s'ha creat a les autopistes, amb aquest increment d'usuaris i aquesta situació de, bueno, que posa en perill, com dèiem, als propis usuaris?
Bueno, esto tenía una muerte anunciada, el fin del pago de los peajes, porque obviamente no se puede, se hizo la torera, ¿no? Cuando quitaron el año pasado el peaje en el tramo este hacia el sur, ya los técnicos o los que conocen sabían que se iba a incrementar tanto el tránsito, sobre todo de camiones que no las utilizaban, y el desgaste de milímetros de asfalto que va perdiendo por cada tonelada que transita por ahí, hace que en un par de años va a estar intransitable de baches y ya se está tardando prácticamente lo mismo ir por una carretera que por la autopista. Es inevitable que el mantenimiento tenga un coste. Ahora, ¿cómo se distribuye esto en los automovilistas? Yo espero que no lo paguen los que no lo utilizan, porque esto del impuesto masivo generalizado para el mantenimiento, yo no lo veo claro.
S'haurà de pagar. Qui ho ha de pagar és l'administració, que som tots, no? Però, clar, s'ha d'assumir aquest cost. Una altra cosa és que
hi ha xifres curioses, perquè la xifra o la inversió en manteniment d'autopistes de CESA en els dos últims anys de concessió, en l'últim any es va reduir pràcticament a la meitat del que havia estat en l'any anterior, i aquest any, en principi, la Generalitat li ha atorgat un pressupost que em sembla que se'n va gairebé els 100 milions, 90 i alguna cosa, dels quals s'ha de descomptar el que costi desmuntar els peatges, que aquest és un altre tema. O sigui, ja per començar, és absolutament insostenible això de que encara tinguem els peatges com un entrebanc més a tot arreu, i com un perill evident, quan ara no t'hi has de parar, i evidentment ja sí que t'avisen que vagis a 30, però ningú passa a 30 als antics peatges. Doncs restat el que la part que correspondrà, doncs, al desmuntatge dels peatges, uns 20 milions aproximadament, doncs la Generalitat està pressupostant, millor dit, 70 milions per tot aquest manteniment. Després està per veure del que està pressupostat quina part s'executa i quina part no, perquè això ja sabem com funciona.
Aquest és el temor d'alguns, sobretot dels que coneixen bé la, la situació.
Però mira, bones notícies pels senglars, que han recuperat doncs,
espai.
Espai, i ara i han trencat fronteres que tenien, que no els deixaven creuar el Llobregat, i ara el poden tornar a creuar perquè travessen l'autopista.
Doncs ara, mira, per acabar, a veure si, si podem parlar una estoneta d'aquest avantprojecte de llei de serveis d'atenció al client que ha aprovat el govern espanyol. I és que sembla que si tot continua endavant, els consumidors podran exigir que els atengui una persona i no una màquina. No esteu cansats realment d'haver d'estar escoltant a una gravació automàtica, haver de solucionar un tema que no veus que no és possible solucionar si no parles amb algú? Què us sembla? Us sembla que això com a mínim ens ajudarà?
Els... A ver, la tecnología está para ayudar y para mejorar la vida de los ciudadanos y de los clientes en todos los aspectos. Lo que pasa es que no se puede generalizar. Obviamente en un call center uno prefiere hablar con una persona física que con una máquina. Lo que pasa es que la máquina, la capacidad de atención que tiene es tan multiplicadora que no te podrá discriminar un caso particular o personal, pero a medida que la inteligencia artificial haga que esas operadoras automáticas sean más inteligentes y te puedan solucionar el problema más rápido. Fíjate que hasta hace nada, cuando no existían tantos contestadores de estos múltiples de las empresas de servicios, tú te tirabas llamando a Movistar o a Endesa o donde fuere,
sí,
horas
compañías.
Y horas y horas, esperando, sí, perdón, no había que nombrarla.
No, tranquilo.
Esperando que te atiendan hasta que te hartabas y cortabas. Ahora por lo menos te atiende una máquina y te da un menú de opciones que luego tiene un submenú y realmente... Por lo pronto, si tu consulta és...
Però continua sense solucionar res, vull dir que si el consol és que ens contesti, no?
No te creas, yo soy un usuario bastante frecuente de este tipo de... Pero te pongo un ejemplo más fácil.
Vinga.
Hace poco nosotros, bueno, tenemos una
línea... Un minut, Horacio, que si no ens passarem del temps. Vinga.
El ejemplo de los robots en los almacenes de Amazon, que al principio todo, y yo inclusive, pensaba, esto va a quitar fuentes de trabajo, que esto y que el otro, hasta que hice la visita guiada y vi realmente la cantidad de gente, porque claro, pueden manejar tantos millones de paquetes que con personas físicas no lo podrían hacer, pero los contratos que tienen que hacer con personas para que esos robots puedan gestionar toda esa cantidad de paquetes, hace que realmente dan mucha más ocupación. Es decir, un poco hay que analizar cada sector y siempre yo estaré a favor de la tecnología.
Al final es voler fer les coses bé i tot, i tecnològicament també. Mira, jo treballo en un banc que no té la seu a territori espanyol i que només funciona per internet, i que quan tens qualsevol tipus de qüestió que vulguis consultar, primer t'enfrontes a una màquina d'intel·ligència artificial, però sempre tens una opció al final que et diu vol parlar amb un humà.
Doncs que la donin, si us
clar,
plau, que la donin.
És qüestió de fer les
que
coses
puguem,
bé,
ja que ho puguem triar.
Clar, que són alemanys.
Molt bé, gràcies, Horacio. Bon cap de setmana.
Igualment.
Gràcies, Pep. Bon cap de setmana. Adéu-siau.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
El sistema Arts en Viu és una xarxa formada per agents, tant públics com privats, com entitats de la ciutat. Part dels seus projectes el dediquen a treballar a les Arts en Viu, per fomentar espais de formació, de creació, de pràctica cultural.
Premiats som tots, no? Tots els que creiem amb el que estem fent, amb utilitzar productes de proximitat, amb la feina dels pagesos, dels productors, que són els importants en aquests casos, no? I el que fem nosaltres és portar a taula la seva feina. No?
Tant per tradició com per la proximitat i la facilitat de producte, l'hem gastat sempre, no? Sempre hem fet servir producte de proximitat.
Nada de esto sería posible si no fuera por la calidad del producto con el que trabajamos, tanto del parc agrari como del Pota Blava.
El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
Tens un comerç al Prat?
Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
93 478 5360
93 478 5360
Al Prat tot resulta ben pagat.
Roots Blues Radio, el millor programa de blues. Tots els divendres a 11:15 de la nit, pel 91.6 de la FM i també per elpratradio.com. Si t'agrada la bona música, no t'ho pots perdre.
Loco, tu ets perfecta?
No ho sé.
I tu?
Pues clar que sí.
I tu, que ets perfecta?
Però n'hi ha algú perfecte?
No ho sé.
Clar que no.
No?
No, no hi ha ningú perfecte.
Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B. And then I saw her face. I'm
a believer. Metal Gods, cada dissabte de 4 a 6 de la tarda, el programa que repassa la història del hard rock i heavy metal amb l'Ivan Rabaneda, al Prat Ràdio.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són les 5.
Serveis informatius, al Prat Ràdio.
Bona tarda, els parla Lluís Rodríguez. La Fundació Catalana de l'Esplai ha presentat la nova exposició Menja, Actua, Impacta, una mostra sobre alimentació sostenible i saludable. Aquesta és la primera acció marcada al projecte Demà, que té com a objectiu crear espais de conscienciació i transformació social i individual al voltant dels grans reptes que afronta la humanitat els propers anys, la sostenibilitat i la convivència. La mostra vol ser provocadora i crear esperit crític a les visites, apel·lant al compromís individual i social amb aquest canvi. I és que el 30% dels casos d'efecte hivernacle d'origen humà tenen a veure amb el sistema alimentari. Així destaca Carles Xifra, director d'Innovació i Continguts de Fondesplai i director de la mostra.
La urgència i la importància de transformar determinats hàbits de consum que tenim respecte a la nostra alimentació, especialment tractant els temes rellevants o els reptes més rellevants, com és el malbaratament alimentari, com és el consum de proximitat i temporada, com és la reducció dels ultraprocessats i els aliments malsans.
De fet, el 50% del sòl terrestre s'ha dedicat a la producció alimentària, però un de cada tres aliments produïts es llença. Aquesta exposició, que s'inaugura demà dissabte, ocuparà un dels nous edificis de la Fundació, que ha ampliat la seva infraestructura amb 50 habitacions més a l'alberg, un centre de formació amb 14 aules, un espai multifuncional amb un aparcament soterrat